El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
I el que fem ara és anar fins al Brasil. La policia del país ha detingut a 1.500 persones i ja controla les seus internacionals de la capital. A més, el Tribunal Suprem ha ordenat que es desallotgin els partidaris de Bolsonaro que estaven acampats. A hores d'ara no està clar si l'assalt de diumenge els tres poders del país en contra del president Lula da Silva estaven orquestrats per l'expresident Jair Bolsonaro, però els esdeveniments deixen clar la influència d'aquest en les forces de seguretat. Ho volem analitzar tot plegat a aquesta hora parlant amb l'Ernesto Pascual, expert en política internacional i professor de la UOC. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
A grans trets, Ernesto, què ha passat al Brasil aquests dies?
Bueno, al Brasil el que ha passat és simplement la confirmació del model de l'extrema dreta radical, que des de el modus operandi és primer arribar-hi al poder, una vegada en el poder no deixar que ningú entri, i si per les eleccions, abans de perdre-les, com va fer Trump, començar a desacreditar sense proves de cap tipus el sistema electoral i les institucions del país. A la vegada, durant aquest temps que estan en el govern, el que intenten és fer influència sobre diverses capes socials, inclosos en aquest cas els militars i la policia, perquè tinguin una connivència, perquè arribat un moment puguin fer un cop d'estat, com ha sigut el cas tant als Estats Units com al Brasil, basant-se en totes les teories conspiratives que han anat deixant anar durant el seu temps de govern, no?
Té similituds, veig que les estàs establint, amb el que va passar al Capitoli. Ho dic perquè llegia les últimes hores, no?, que el del Capitoli al final era només un dels poders i en aquest cas s'havia anat molt més enllà, no? S'havia atacat els tres poders del país.
Sí, sí, sí. En aquest cas s'ataquen els tres poders a la vegada, però per una qüestió geogràfica, és a dir, s'ha de conèixer la capital de Brasil, que és Brasília, és una ciutat feta de Nova per Niemeyer, i va concentrar tots els poders perquè l'administració estigués accessible al ciutadà en un sol lloc, no?, per dir-ho així. Aleshores, aquest és un avantatge, mentre que als Estats Units ve que està proper perquè el Tribunal Suprem està darrere del Congrés, físicament també està així, però en aquest cas la marxa s'ha hagut facilitada perquè és una sola plaça, no? Les similituds són totes, és el que he estat explicant al començament, és a dir, arriba un personatge com Bolsonaro de la dreta radical, arriba mitjançant una desacreditació general de la política a Brasil, comença a infiltrar-se en diversos jocs de les institucions. De fet, un dels problemes és que la càmera, o sigui que el govern de Lula està, els governadors són de caire conservador, mentre que el govern és de caire progressista. Després, una vegada les enquestes comencen a donar un mal resultat en la seva reelecció, un mal resultat que és un 49%, que és 58 milions de brasilers, que tampoc és poca cosa. Comencen els rumors de que això està manipulat i tot això, i fins i tot en la manera d'acabar el mandat, és a dir, Trump no va anar a la presa de possessió, el qual és una cosa insòlita en la política nord-americana del president Biden. Bolsonaro va fer el mateix, però a més Trump va anar a la seva casa de Mar-a-Lago a Florida, Bolsonaro es va anar a Florida també, i està a Florida, no? És a dir, les similituds són totals en aquest aspecte. La diferència és la infiltració real en la policia militar que té, els seguidors que té Bolsonaro dins de la policia militar, dels estaments militars del Brasil, no?
Clar, aquest és un dels temes que destacaven avui els mitjans, no? Que al final, clar, no està que ell hagi estat al darrere d'aquest assalt, però si més no, el que sí que s'ha pogut veure palès és el poder que tenia en la policia i en els cossos de seguretat, no? Que van ser molt apàtics al principi amb tot el que estava passant.
Bueno, això és una qüestió que nosaltres, politològicament parlant, sabem. És a dir, per exemple, a l'Estat tu tens més possibilitats de votar a certs partits si pertanys a certs estaments, no? Com pot ser el militar o el policial. Aleshores, mentre aquestes persones posin per davant de les seves creències polítiques a l'ordre de la institució, no hi ha cap problema. problema. En el cas de Brasil, com vam veure a diversos vídeos, aquests militars van posar per sobre les seves creences personals, particulars, polítiques, per sobre del rang i el mando que tenien en aquell moment. En quant a la implicació directa de Bolsonaro, tothom la dona per feta, però el problema aquí és probatori, no? Ell estava a molts quilòmetres de distància, no sé si haurà enviat missatges en aquest cas o no, és a dir, per exemple, fent el paral·lelisme amb Trump, el que sabem és que Trump, i estan gravades totes les conversacions, perquè és un, a l'administració nord-americana el president té controlat, precisament per evitar aquest tipus de coses, té controlat els seus telèfons i ha notat les seves actes i reunions, doncs sabem que la inacció de Trump va ser fonamental i és el que el Congrés li vol, o a l'FBI en aquest cas, li vol empresonar, no? Si podrem demostrar o no que Bolsonaro està darrere de tot això és més complicat, no?
Acabo.
Encara que intel·lectualment queda clar això.
Clar. Acabo, Ernesto. Implicacions a nivell mundial? És a dir, que hagi passat als Estats Units, hagi passat al Brasil, pot ser, en certa manera, un avís del que pot passar en altres llocs del món?
Sense dubte. És el problema més greu que tenim, a part d'altres molt greus, no? Com el canvi climàtic, però a nivell de democràcia, l'Institut Suec, UBDemoc, que vigila les democràcies, ens avisa que hi ha hagut un retrocés importantíssim i que només un 13% dels països viuen en democràcia. La resta viuen en règims que van des de les dictadures tradicionals fins a règims autoritaris com pot ser el de Singapur. I també estem veient que hi ha com un rum-rum en la societat que creu directament que és necessari una mà dura, no? I en aquest aspecte no tant una dictadura com si un règim autoritari, com repeteixo, pot ser el de Singapur, perquè té avantatges a nivell d'eficiència. Clar, es prenen les decisions des d'un mando general i en aquestes decisions no intervé el poble, no? Això és més eficient que una democràcia. Però clar, hem de pensar que aquesta ola s'està de liberalisme, que li diem, i liberalisme està passejant per al món. I si no estem atents a defensar els valors democràtics, s'imposarà a molts llocs del món.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el professor de la UOC i expert en política internacional, l'Ernesto Pascual, per haver-nos ajudat un cop més a analitzar coses que passen fora de les nostres fronteres. Moltíssimes gràcies.
A tu, Mireia.
Que vagi molt bé. Adéu.